Making of, cine de veritat al 91.5 FM.
Avui a Making of, Jordi Feixas, ens parlaràs, molt bon dia Jordi.
Bon dia Sergi.
De quina pel·lícula?
Crazy Stupid Love, amb Steve Carell, amb Julianne Moore i companyia. Ara els anirem descobrint.
Doncs si et sembla, fem com sempre, escoltem primer el tràiler.
Això mateix.
I després la comentem.
25 años de matrimonio y no tienes nada que decir. Pues yo sí me he acostado con otro.
¡Qué si sigues torre! Hablando,
pero
me bajo
pero
del
creo
coche.
Que si hemos llegado a esto es solo porque estamos mal.
Vale.
Bueno, mal no, lo siguiente. ¡Ay, mi ocal!
¿Vas a divorciarte?
Sí.
Amy te ha oído llorar en el baño. Creíamos que era cáncer.
Ah, no, menos mal.
Sí, solo es mi matrimonio.
Hola, ¿puedo invitarte a una copa?
Ajá.
Vamos de aquí. ¿Nos vamos?
Sí.
¿Qué haces luego?
No lo sé.
Yo sí. Esto está lleno de chicas guapas, pero no puedo dejar de mirarte.
Me voy a casa.
Qué lanzada, pero me gusta.
Sí.
¿Acerco el coche? ¿Has bebido? Ya te llevo.
Casanova, ¿no puedes darme algún consejo?
Tu mujer te ha engañado porque has perdido el norte como hombre. ¿Quieres sacarte esa pajita de la boca? Parece que estás chupando.
Vale.
Tu corte de pelo es súper cutre y usas una 44 cuando deberías usar una 42. Tarjeta de crédito. ¿Tienen carteras? ¿Te acostarías con él?
¿Pero qué dices?
Sí, es posible.
¿En serio?
Tienes que recuperar tu hombría.
¿Puedes ponerte algo, por favor?
Perdona, ¿te molesta?
Jordi Feixas, qui és aquest Casanova?
Bueno, això vaig. Com heu pogut sentir, es tracta de la història d'un pare de família que un bon dia en un sopar la dona li demana el divorci. I a partir d'aquí és la història d'aquest personatge interpretat per Steve Carell, que ha de tornar a entrar en el món de la seducció femenina, en el món social, per dir-ho d'alguna manera, i tindrà l'ajuda d'un autèntic expert en la matèria, un autèntic Casanova, com bé tu deies, interpretat per en Ryan Gosling, que li ensenyarà o li intentarà ensenyar una mica tots els secrets d'aquest mundillo. I la història va una mica de l'aventura aquesta de tornar a estar en marxa, de les relacions que aleshores el pare tindrà doncs, amb la seva exdona, amb els seus fills, amb les seves noves amants, i també la relació que aquest Casanova tindrà molt sobtada amb una noia que coneix precisament en una d'aquestes escenes que sentíem de bar, que inexplicablement és diferent que les altres. Va, en definitiva, el nano s'enamora i a partir d'aquí la pel·lícula va avançant.
Quina durada té, Jordi, la pel·lícula? Ho dic perquè el tràiler ja dura dos minuts i escaig.
Normalet, estem parlant de 118 minuts, 120 minuts, per aquí van els tiros. No es fa llarga, no és excessivament llarga. Una pel·lícula dirigida per, bueno, codirigida per dos personatges, el Glenn Ficarra i en John Requa, que ja havien treballat junts en diverses ocasions, són guionistes, són directors. Entre les seves obres hi ha La Descarada, jo diria que la més significativa és una pel·lícula molt descarada, que era Bad Santa, amb Billy Bob Thornton, una animalada, i també pels nostres oients potser els sonarà com Perros i Gatos, també aquesta gent també ha treballat en aquests.
Aquest fa, però no és una animalada.
No tant. Aquesta és una comedieta, ara en parlarem, que juga sobre terreny conegut, però ho fa prou bé. I tenim, en ella hi tenim Steve Carell, que és el protagonista, aquest senyor ja gran, doncs que es queda sense dona i ha de tornar a estar en actiu, per dir-ho d'alguna manera. El Steve Carell, que és molt conegut per la sèrie The Office, per la qual va guanyar un globo d'or, però també ha fet Virgen a los 40, Pequeña Miss Sunshine apareixia, Como la vida misma, era el superagent 86 en la nova versió, i em sembla que també apareixia La escena de los idiotas, la versió americana, que bueno, és una mica el remake de la francesa. L'acompanya com a Casanova i gran doncs, home d'acció en Ryan Gosling, sobretot conegut per El diario de Noah, em sembla que és de les pel·lícules que li ha donat més fama, i també va fer un bon thriller que es deia Fracture amb l'Anthony Hopkins, que no estava gens malament i que aprofito per recomanar des d'aquí. Qui més? Tenim gent sòlida i coneguda. La dona de Steve Carell, que el deixa, doncs és la Julianne Moore, també molt coneguda, ha fet, l'any passat en parlàvem aquí, Los chicos están bien, aquella comèdia sobre dos dones lesbianes i tots els problemes amorosos que tenien. Què més? Hijos de los hombres, aquella ciència-ficció una mica estranya amb en Clive Owen, si no recordo malament. I junt a ells, la noia de la qual s'enamora en Ryan Gosling és la Emma Stone, una noia que es va fer famosa, fa cinema des d'aproximadament de l'any 2000, es va fer famosa per la pel·lícula Super Salidos, una d'aquestes comèdies que va canviar una mica també el gènere, i juntament amb Resacón en Las Vegas han anat creant un tipus de comèdia més descarada. Doncs aquesta noia es va fer famosa amb aquesta pel·lícula, després va aparèixer ja en altres comèdies diferents, com Zombieland, i fa poc apareixia Con Derecho a Roce, amb la Mila Kunis i companyia, i a Criades i Senyores. I aquesta és la, atenció, perquè és la tercera pel·lícula que ja porta en aquest 2011. Per tant, sembla ser que aquesta noia comença a aixecar el vol en el món del cinema. I juntament, i en un paper ja més secundari, tenim gent també prou coneguda, com la Marisa Tomei, de la qual també parlàvem aquí l'any passat, el de Lincoln Lawyer, l'advocat que anava amb el Lincoln, amb el cotxe. Era coprotagonista del Luchador, amb el Mickey Rourke. Antes de que el diablo sepa que has muerto, feia d'esposa del Philip Seymour Hoffman, i havia aparegut també a Què piensen les mujeres, del Mel Gibson, aquella comèdia que, bueno, Mel Gibson té la capacitat d'això, de sentir què pensen les dones. I finalment també els acompanya en Kevin Bacon, que és l'Hombre sin sombra, famós per aquesta pel·lícula i per altres. Bueno, Apollo 13 fa una pila d'anys, va guanyar el Globo d'Or per una pel·lícula televisiva que es deia El regreso de un soldado. En definitiva, tot un grup d'actors que, déu-n'hi-do, són prou coneguts, prou sòlids, i que entren a jugar en aquesta pel·lícula. Una pel·lícula que, com et deia abans, juga amb tota una sèrie de tòpics, és bastant coneguda, no ens aporta res nou, un paio que doncs, el deixa la dona i es veu obligat a tornar a aprendre a lligar, bàsicament va d'això, i per l'altra banda, el típic Casanova, que en un moment determinat s'enamorarà. Bueno, ja ho hem vist i revist, però tot i jugar amb aquests tòpics de la comèdia nord-americana, ho fa prou bé, ho fa de forma prou elegant, i això també s'ha de dir que li dona una certa qualitat. I a més, jo diria que hi ha una certa burla elegant, sense caure en la grolleria ni en la broma fàcil, sobre els mateixos tòpics que ella mateixa ens està donant. És a dir, a vegades sembla que es burli una mica d'ella mateixa, i això, clar, dona també... doncs fa gràcia. S'ha de dir que la parella protagonista més molt encertada, Steve Carell i Ryan Gosling, ens donaran, ho hem pogut sentir en el tràiler, escenes prou divertides, per exemple aquesta de que se l'endú a, diguem, a canviar el vestuari, i quan el senyor gran n'ha de pagar ensenya una cartera amb velcro, en definitiva un desastre, i l'altre ja pregunta si tenen carteres. Bueno, coses d'aquestes, petits detallets que realment et fan passar una bona estona en aquest sentit.
Escoltant-te a Jordi fins ara, jo em pregunto, o Jordi Feixas és molt bo amb les productores, o realment el cinema, la indústria cinematogràfica, està repuntant, perquè portem setmanes comentant pel·lícules que, bé, dius, tenen un gran repartiment, per exemple, en aquesta, jo no m'imaginava per res que hi fos Kevin Bacon, i me li dius que sí, que té alguna cosa que no va per aquells tòpics. Sí. És a dir, que és una comèdia esborgerrada, però que es pot anar a veure.
Es pot anar a veure.
Realment aquesta setmana has tingut problemes per anar al cinema?
No. A veure, d'entrada també tens tota la raó, hem de reconèixer que tinc la mala tendència, o bona, no ho sé, a intentar salvar el que puc de cada pel·lícula, perquè fer una pel·lícula és una cosa molt difícil.
T'he de dir que Els Tres Mosqueters la vaig anar a veure ahir, aprofitant que era festiu, i realment recomanable. Bé. És a dir, el que deies tu, a la línia d'uns pirates, i pel final, ara potser ja l'esguerro, però s'intueix que hi pot haver una segona part.
Ah, això, i tant, final obert. A veure, no, ja va bé, almenys veig que no la desencerto.
No està sol.
No la desencerto del tot. Sí, tinc la mala tendència a salvar les pel·lícules, però m'agrada trobar els detallets positius, i sí, a veure, tens tota la raó, es tracta d'una comèdia, i no anirem més enllà d'això, però tot i jugar amb aquestes coses que et dic ja coneixem, són temes tòpics que els tenim vistos i revistos, en aquest cas hi ha petites coses que la salven una miqueta. Per exemple, com et deia, la parella protagonista en genera aquestes escenes divertides. També, per què no, la relació entre el Casanova i la noia de qui s'enamora, que també hi ha algunes escenes que fan prou gràcia, una mica burla, es burlen una mica de si mateixos. Ja l'escena en el tràiler apareix, no? El Casanova es treu la samarreta davant d'ella i ella li fot la conya i li diu, ostres, és que ni en Photoshop, no? Coses d'aquestes que dius, bueno, té gràcia perquè se'n foten una mica d'ells mateixos i això està bé. I a més, i aquí un punt clau, jo diria, de la pel·lícula, és que jo crec que s'ha cuidat una mica més els personatges del que és habitual. Hi ha una mica més de profunditat, s'ha insistit una mica en definir bé els personatges, a donar-los un caràcter propi, cosa que no acostuma a ser habitual en aquest tipus de comèdies, i això també li dona més cosa a la pel·lícula. Ara bé, ja aviso, sempre el punt negatiu. Al final, tots aquests tòpics que la pel·lícula s'ha resistit una mica a caure-hi, o a caure-hi del tot, al final hi cau. es relaxa i tenim un final americà d'aquests absolutament típics i tòpics que posen nerviós fins i tot el més pacient.
Quan parles d'aquest caràcter propi dels protagonistes, dels personatges, vols dir que no ens passa una mica així per sobre en el personatge, sinó que s'aprofundeix una mica en la història de cadascun d'ells?
Exactament això. És a dir, tu podries tenir el pare solter que torna a l'arena, per dir-ho d'alguna manera, o el Casanova, que és un ligon, que després s'enamora, i en fi, ho hem vist mil vegades. Però més enllà de tot això, el guionista intenta donar una mica més d'historieta pròpia de cada personatge. Al final hi ha uns certs girs argumentals que no te'ls esperes i que per ser una comèdia com aquesta dius, ostres, Déu-n'hi-do, no està malament. I aleshores tot això s'agraeix. El que passa que, per dir-ho d'alguna manera, al final final de tot, la pel·lícula
torna als tòpics.
Deixa anar el freno, que havia portat una mica al llarg de tot el film, i ostres, tens un final que dius, mare meva, per què ho espatlleu d'aquesta manera si heu resistit a la temptació de caure, però no sé, deu ser qüestions de les productores nord-americanes que necessiten aquests finals per vendre o per ser acceptades. No
és
sé.
Un final ràpid, com a mínim?
Sí, sí, no dura gaire, però et poses una mica les mans al cap, dius, llàstima, perquè tot aquest bon gust de boca que m'havia deixat, tot perquè la pel·lícula aconsegueix ser original, tot i no ser-ho, durant tota la pel·lícula, i al final dius, llàstima. Perquè cauen en cap mena d'originalitat.
Parlem de la banda sonora, que la setmana passada va ser crític amb la de... amb la dels Tres Mosqueters.
Sí, ja saps que a mi el tema de la música m'hi fixo molt, m'agrada molt, i aquest cop tampoc no m'acaba de... No destaca. Clar, una banda sonora, la gràcia de la banda sonora és que et generi una contínua bona sensació, no?, acústica, i que surtis de la pel·lícula i gairebé et quedis amb que la banda sonora, la música, és una part significativa, una part molt destacable del film. En aquest cas, passa desapercebuda.
No? Imagino com en bona part de les comèdies.
Com en bona part de les comèdies, tot i que algunes ho cuiden bastant, eh? Algunes ho cuiden bastant. Si vols, llegim alguna crítica dels experts.
Passem a la crítica.
A veure, què ens diuen? Des del Javier Ocaña, del País, ens diu: un cuento moral de humor de atrevida apariencia, notable comicidad y fondo más bien conservador. La pareja de directores tiran del hilo cómico hasta resultar trágicos y del hilo trágico hasta llegar a lo cómico. Bueno, en aquest joc de paraules, en Javier Ocaña no deixa de tenir raó, no deixa de tenir raó, perquè amb aquesta burla d'un mateix, que no ho sembla que ho és, aquest doble joc entre el tràgic i el còmic, està prou bé. Sí, sí, jo crec que va per aquí. Què més? La Carmen Lobo ens diu: sin tratarse de nada del otro mundo, tampoco al menos consigue entretener y eludir varios clichés manidos, otras veces cae de lleno, sin embargo, allò que et deia, no? Tot i intentar-ho evitar durant tota l'estona, sí que al final s'hi deixa caure.
Llàstima.
I aleshores, em fa molta gràcia el Tom Long, del Detroit News, que diu: esta es la clase de película que se ignora en los Oscars cuando llega la temporada de los premios. No debería. Crazy Stupid Love es una loca e inteligente película. No sé si diria tant com perquè vagi als Oscars, tampoc enganyem el personal. Però sí que dins del món de les comèdies, i aquesta una mica m'agradaria que fos la conclusió, si us agraden les comèdies, si ho passeu bé amb les comèdies, aquesta es pot veure, es pot tenir en compte, és divertida, no és exageradament pesada en el sentit de veure més i més i més del mateix, sinó que ho porta bé, val la pena, podem anar-hi. I si vols podem fer un petit apunt a una altra perla que he vist aquesta setmana.
Sí, i tant, tenim temps.
Mira, una altra comèdia, em sap greu perquè últimament només trobo coses d'aquestes, ja fa dies que està en cartell, es diu El arte de pasar de todo, i està dirigida per en Gavin Wiessen, i els actors principals són en Freddie Highmore i la Emma Roberts. El Freddie Highmore, els nostres oients el recordaran perquè era el nen petit de Charlie i la fàbrica de xocolata, era el Charlie.
Ha crescut ja?
Bastant, és molt alt, el nano és molt alt. I la Emma Roberts, que és la noia que apareixia fa poc a Històries de Sant Valentín, que feia de cangur, del nen petit, dels avis, bueno, els que hagin vist la pel·lícula ja saben de què va. Cito una mica l'argument, res. Un noi... Amb molts problemes de relació, un noi molt angoixat, un adolescent de Nova York, de la part alta, rica, no sé si és l'Upper East Side, però alguna cosa d'aquestes, que descobreix una angoixa profunda perquè se n'adona de la finitud de l'existència. En definitiva, s'adona que es morirà i decideix que passa de tot. D'aquí el nom de la pel·lícula, L'arte de pasar de todo. No?
Un passota.
Absolutament. Però el que passa que, diguem, amb una certa raó de fons, el nano passa de tot perquè entén que res té sentit. I en aquest procés de passar de tot se li complicarà lògicament la vida, se li complica la sortida de l'institut, la graduació per anar a la universitat, i en el procés coneixerà aquesta Emma Roberts, que és una pijeta de Nova York, que està acostumada a un altre tipus de vida, amb molta marxa, per dir-ho d'alguna manera, a la qual el senyor no està acostumat. Res, simplement perquè ja que parlàvem de comèdies, fer un apunt, i si algú l'ha vist, doncs que sàpiga de què va una mica això, una pel·lícula que pretén, jo crec, ser una mica, anar una mica en la línia del cinema independent, aquest que fan al voltant del Festival de Sundance. De fet, la pel·lícula comença amb una cançó de The Shins, que és un grup doncs, de, que es va fer famós pel cinema independent, en pel·lícules com Algo en Comú, Garden State, en la versió americana. Comença així, el que passa que no acaba de donar la, no acaba de donar la talla. La història no deixa de ser prou habitual, no deixa de ser prou coneguda i no sorprèn, la veritat és que no sorprèn. I exceptuant el caràcter del personatge principal, aquest noi que doncs, realment és entranyable, realment arriba, i el personatge del seu professor d'art, que és un malhumorat molt divertit, exceptuant aquests dos personatges la pel·lícula es queda una mica buida. Però bueno, em va semblar que era útil pels nostres oients fer-los 5 cèntims de l'arte de passar de todo.
Dues comèdies, Jordi, que imagino que hem d'anar ràpid a veure-les al cinema perquè estaran en cartellera una setmana, dos màxim.
No ho sé, probablement. Sí, ja ho veurem. Depèn, de que, depèn del que ens arribi en les pròximes setmanes. Ja ho veurem.
Molt bé, doncs amb Jordi Feixas hem salvat, hem intentat trobar el cantó positiu de Crazy Stupid Love i hem passat també per sobre d'aquest El Arte de Pasar de Todo. Jordi, un dijous més, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ens retrobem la setmana vinent.
Bon cinema.